La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes un diumenge més a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que comenta per a vostès la litúrgia dominical. Som avui el diumenge en què celebrem la festa de la Sagrada Família. Anem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb els nostres tertulians, que tot seguit presentem i saludem. Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Bon dia, senyor bisbe.
Molt bon dia.
Benvingut de nou aquí al Gràcies. Programa.
Gràcies.
I l'Anna Villas, exdirectora del Col·legi Sant Ermengol d'Andorra i presidenta de Càritas Nacional d'Andorra. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Contents també de tenir-te aquí.
Moltes gràcies de convidar-nos.
De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre de Jesús, fill de Cira, i del capítol tercer.
En els fills, el Senyor fa l'elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat de qui honora el pare. Quan pregui, Déu se l'escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys. Qui honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa. Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l'abandonis mentre visqui. Si s'afableix el seu enteniment, sigues compassiu, no el menyspreis quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare, te la tindrà en compte per a compensar els teus pecats.
Com hem escoltat, un passatge en el que es parla de les relacions entre pares i fills. El qui honra els pares, diu el savi, rep molts beneficis, com diu també la lectura, lògicament. Un text que convida molt a la reflexió avui dia, no? I tants dies. Bé.
Sí, és un text molt important, jo penso, perquè està basat en el quart manament, no? Honorar el pare i a la mare. Però el que més sorprèn o més gratifica és veure que la persona que compleix amb aquest manament, que no hauria de costar gens de complir, perquè el pare i la mare els estimem, no? I ens ha de sortir d'una manera natural d'honorar-los, realment aquesta persona, només pel fet d'estimar els seus pares i d'honorar-los, de guiar-los, de servir-los en la vellesa, sobretot, primer han estat ells que ens han guiat a nosaltres quan érem nens i joves, no? Que tinguem tots aquests beneficis quan nosaltres estem pels nostres pares, no? Acabo per l'última frase, que és molt important i a més sorprenent, no? Diu, el que Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare, te la tindrà en compte per compensar els teus pecats. O sigui que fins i tot, només fent una cosa tan bonica i tan natural com és servir i honorar els pares, ja tenim aquesta gran recompensa, no? I que quan preguem, Déu ens escoltarà. També diu el text que els fills també ens recompensen d'alguna manera el que nosaltres hem fet pels pares, no? El que sempre diem, no els hi podem retornar als nostres pares tot el que hem fet per nosaltres. Ho hem de retornar en els germans, en els fills, en els amics, en totes les persones que podem ajudar, no?
Sí, i aquest diumenge jo també volia fer esment, perquè tots els que ens escolteu ho pugueu viure. De fet, aquest diumenge, dia 29, estem, diríem, a totes les catedrals del món, perquè així ho ha volgut el Papa Francesc, iniciem el jubileu de l'any de l'Encarnació del Senyor. Aquest any farà 2025 anys que va néixer Jesús a Betlem de Judea. I, per tant, l'Església, des del 1300, que ho va celebrant, un jubileu, moment d'acció de gràcies, de perdó, de recomençar de nou, també d'indulgència, de gràcia àmplia. I tot això que anirem celebrant al llarg de tot l'any 25, ho comencem aquest diumenge. De fet, és només a les catedrals que els bisbes comencem, obrim aquest temps de gràcia, de perdó, d'ajuda, sempre precedits, entrarem a la catedral, entrem junt amb la creu del Senyor. I amb aquesta creu beneïm el poble, just quan entrem a la catedral, i després anem, perquè es pot fer a la tarda o al matí, a migdia, depèn a cada ciutat, a cada diòcesi, doncs anem a la pila baptismal per prendre consciència del nostre baptisme, de la gràcia que hem rebut. Ja que és la festa de la Sagrada Família, és bonic també veure que som una família de famílies, una diòcesi, una església. No només tenim aquests pares, per dir-ho així, com ara deia l'Anna, no? de la carn que ens han donat la vida i que és bastant natural ja estimar-los i que aquest és un gran do que el Senyor premia, sinó després tenim també tots els que ens han engendrat a la fe, els pares a la nostra fe, el sacerdot que ens va batejar o el diaca, també els pares que ens van portar al bateig i ens van animar a tenir fe, els avis, els germans, els padrins. És un dia per agrair-ho també, no? Per tant, som família dels fills de Déu i en aquest dia comença l'any jubilar. Ja hi haurà moments per acabar de parlar-ne, però certament que hem de prendre consciència. El Papa va començar al Vaticà precisament la vigília de Nadal, el vespre, el dia 24, però va voler que a les diòcesis es comencés avui 29 i durarà tot l'any 25 fins l'Epifania, que ja serà el dia 6 de gener de l'any 26, és a dir, un any i una miqueta més pels dos cantons, no? Que el visquem, que ens animem a caminar com a pelegrins d'esperança. El Papa ha posat aquest lema en aquest any, de jubileu, pelegrins d'esperança. No tots podrem anar a la catedral, però a totes les catedrals i a altres esglésies que els bisbes hagin designat, comença avui un temps de molta gràcia.
Algun matís més? Perquè avui la relació amb els pares...
Sí, no.
Tots sabem que, sobretot quan ja som molt grans...
Sí. Volia remarcar
sempre
això.
Sempre es qüestiona, sempre es interpel·la.
Sí.
Ho fem bé? Tractem els pares com, no només com es diu la paraula aquesta lectura, sinó com ho vivim realment?
Bueno, jo volia remarcar que malauradament hi ha molta solitud també de persones grans, siguin, hagin estat pares o no, si no són pares poden tenir nebots, i malauradament ho veiem des de Càritas, doncs, que ens han demanat des de les residències, doncs que els visitem, els voluntaris visitem en aquests ancians que no tenen família o que no els hi van a veure. Hi ha gent que no els van a veure mai, hi ha alguns que sí, i llavors doncs, la nostra feina va més dirigida a aquests ancians, a aquestes persones grans que no tenen família o que la família, pel que sigui, potser també la tenen lluny, doncs no poden visitar-los. Però és una demanda de la societat, cada vegada més.
Sí, clar. I per altra banda, el Papa insisteix en una cosa bonica, també que la gent gran tingui relació amb la gent jove i la gent jove amb la gent gran, perquè això els fa bé, a uns perquè els alegra la vida i perquè veuen que el món continua, que no s'acaba, que hi ha nens, que hi ha joves, a vegades n'hauríem de tenir més, les famílies tenen pocs nens avui dia, és un dels problemes també que tenim a Catalunya i Andorra i el que tenim a Espanya i tot el món occidental, en el fons, no? Ens hem fet rics i no volem perdre, llavors no volem tenir problemes, per dir-ho d'alguna manera. És una llàstima, no?, que es vegi tenir un fill com un problema o tenir un jove com un problema. No ho és, al contrari, això ens dona vida. I també, per altra banda, la gent gran té molt a dir, té molt a compartir, a enriquir, no? Sí. Ja és un devessall de saviesa, d'experiència. Algunes vegades els grans, com jo ja, doncs ens podem posar pesats, no?, i anar repetint coses nostres, potser sí. Però també és veritat que tenim una visió més, com més ja madura, probablement a vegades desenganyada d'algunes coses que fan il·lusió,
sí, sí.
I que després dius, escolta, no n'hi ha per tant, al revés, les coses profundes, les que et donen bellesa a la vida. No? Sí.
Doncs podríem passar a la segona lectura, va bé?
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
És de la carta de Sant Pau als Colossencs i del capítol 3.
Germans, tingueu els sentiments que escauen escollits de Déu, sants i estimats. Sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència. Suporteu-vos els uns als altres i si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat, perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això, estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona, que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu. Recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts. Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa. Instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina. Agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit. Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies. Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. Marits, estimeu l'esposa, no us malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tots els pares. Això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres fills, que no es desanimin.
Pau representa en aquesta carta als colossencs un programa ideal de vida comunitària, una manera de viure com a cristians, suportant-se i perdonant-se, moguts en la seva relació per la paraula de Déu. Tertulians, teniu la paraula.
Sí, aquesta és una lectura que a vegades posa una mica nerviós perquè surt aquesta expressió que acabeu de sentir. Suposo que les dones, que tenen la sensibilitat alta i és normal, doncs diuen això que siguem submises al marit en tot, però hem de pensar que Sant Pau primer, que és d'aquella cultura, d'aquell moment, fins i tot els que som grans, les nostres besàvies i àvies, això ho van viure amb bastant de naturalitat. Potser ara, i jo crec que amb raó, el món ha evolucionat i les noies volen ser més igual que els nois, igual que els homes, per tant, submissió mútua, ajudar-se mútuament, compartir, i que no hi hagi cap mena d'un per sobre de l'altre. Això és molt bo i hem de caminar per aquest camí. Dit això, tampoc es posem més nerviosos del compte amb Sant Pau a l'escoltar-ho, perquè és una lectura molt bonica, que la llegim a vegades sense aquest tros final, en molts casaments, precisament, és proclamada, no? Perquè és una reflexió preciosa sobre els sentiments que cal que es tinguin doncs, en família, en comunitat. No val només per les famílies de la terra, diguem-ne, sinó també per aquesta família cristiana que formem els germans en la fe.
Sí, serveix per qualsevol parròquia, qualsevol moviment, qualsevol grup de cristians, no? Que viuen junts, treballen junts, viuen en el sentit de compartir vida, no? Per tant, jo crec que la compassió, la bondat, la humilitat, la paciència. Cada dia jo penso que li demano al Senyor paciència, perquè crec que aquesta és una virtut que potser no se'n parla massa, Sant Pau sí que l'esmena aquí, però realment és que cal per tot, no? Per la vida familiar, per la vida laboral, per qualsevol...
L'amor és pacient, comença pacient dient a la carta als Corintis, Sant Pau. Sí. La primera característica
exacte.
És que estimar és ser pacient.
I moltes vegades has de frenar i dir... Paciència, no? Sí. Perquè a vegades si et deixes portar per l'impuls o pel caràcter, doncs et sortiria, que sigui el marit, sigui els fills, sigui a un company de treball, no? Et sortiria de dir, ai, escolta, ara què dius, ara què fas? I realment, per això, doncs, suportar-se, jo penso que és important, i perdonar-se encara més, és clar, és una, la gran virtut cristiana, el perdó, no? La gran especificitat del cristià. Ell ens ha perdonat a la creu, i nosaltres hem de perdonar les petites tonterietes que cada dia vivim en la nostra vida. I hem d'estimar de manera també que l'altre se senti estimat. A vegades doncs, no tenim consciència de que en puguem ser estimats, no? Per aquelles persones, perquè potser per caràcter o per manera no ho demostren. També és important sentir-nos sí. estimats. Sí.
Alhora, no oblidem que hi ha aquesta frase tan bonica, que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa. Un cristià és algú que estima la paraula de Déu, especialment els evangelis, i els hauríem de llegir, de rumiar, de repassar, molt de tant a tant. No dir com en un altre tipus de llibre, ja l'he llegit, ja me'l sé, No, no, amb l'Evangeli no és així. Cada dia pots treure una cosa nova, és una llum que guia el camí, la paraula que tingui riquesa en escoltar-la, en proclamar-la, com també cantar salms, himnes i càntics de l'Esperit. I això és el que fem el diumenge quan participem de l'Eucaristia i sempre que participem de l'Eucaristia. Per tant, aquí està indicant ja, diríem, la pregària que s'ha d'unir amb la vida i amb l'amor en les coses concretes i les persones que tenim a prop, no? Sense oblidar aquest bon equilibri, aquest bon equilibri.
Jo diria pregària d'agraïment, no? D'acció de gràcies, perquè a vegades pensem que la pregària, sobretot doncs, els que no estem doncs, molt posats, no? En tota la litúrgia, etc., que la pregària fora només petició, doncs petició, acció de gràcies, lloança a Déu, no? Com diu Monsenyor, penso que és molt important conèixer l'escriptura, l'Evangeli, òbviament, però també és una bona pràctica, encara que no vagis a missa cada dia o no hi puguis assistir, doncs llegir les lectures del dia, si sí. Les tens a mà, no? Sí. Perquè primera lectura de l'Antic o del Nou Testament, els dies de cada dia, feiners, i l'Evangeli, no? I això et va fent com una pluja fina, que et va doncs, instruint, com diu aquí, instruir-vos amb la paraula. I sobre l'última frase, jo sempre defenso Sant Pau, perquè dic que jo substitueixo submissió per respecte i penso que és una manera de dir, dones sigueu submises, homes estimeu la vostra esposa, jo ho resumeixo dient respecteu-vos, estimeu-vos, no us malhumoreu, i també veig molt important lo de no importunar els fills, perquè també a vegades els pares sí. També som massa, diguéssim, que volem estar massa a sobre, no? Quan ja són adults, sobretot, quan són petits els has d'educar. Després no els has d'importunar. Ho veig molt important. Per això Sant Pau sí que és veritat que fa de molts anys que va escriure, però jo el trobo sempre actual i el defenso.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, si us sembla, podem continuar endavant, sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol segon.
Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, pujaren a celebrar les festes com era costum i, passats els dies, quan tothom se'n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que anava amb altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre, el buscaren entre els parents i coneguts i no el trobaren. L'endemà se'n tornaran a Jerusalem, buscar-lo. El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els que el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaran sorpresos de veure'l allà i la seva mare li digué: «Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia». Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu pare?» Ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
Lluc, en aquest text, ens explica la primera visita de Jesús amb la seva família al temple de Jerusalem, quan tenia 12 anys. El nen es perd voluntàriament entre els mestres de la llei, provocant l'angoixa dels seus pares. Tot dialogant amb ells, quan el troben, es copsa com Maria i Josep no entenen el llenguatge que Jesús empra per explicar la seva actuació. Per tant, vosaltres què hi dieu?
Penso que és un evangeli molt, molt ric en conceptes i l'hem escoltat moltes vegades, però quan t'atures a fer-lo en fragments, no? Trobes moltes coses. No? En primer lloc, vaig veure, doncs, pensar, aquella societat actuava no amb la família petita, sinó amb una família gran, en el sentit gran, perquè fins al tercer dia o fins al segon dia no el busquen, no? Perquè Jesús estava amb els altres de la comunitat, o sigui que hi havia un sentit de comunitat molt ampli. Quan el van buscar, no el trobaren i se'n tornaren a Jerusalem. Llavors, aquesta frase també em fa pensar: els seus pares buscaven el seu fill. Nosaltres busquem Jesús cada dia, o sigui que m'ha fet pensar això, no? Els pares se'n tornaren a Jerusalem a buscar el seu fill, nosaltres el busquem amb aquest Jesús. I després el tercer dia. El tercer dia també m'ha ressonat, el tercer dia va ressuscitar. El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la llei. Per tant, doncs és com una prefiguració, no?, del tercer dia va ressuscitar. I també m'ha cridat l'atenció que Déu escolta i ens escolta, perquè Jesús, fill de Déu, Déu mateix, estava doncs, entre els mestres de la llei, però també els escoltava, no només els instruïa, sinó que, encara que fos un noi de 12 anys, però ell tenia consciència de qui era, perquè després ve la pregunta que fa els seus pares, no?, de la terra. Per tant, doncs, penso que és molt ric aquest evangeli, que a vegades potser només ens hem quedat amb l'anècdota de Jesús trobat i perdut, però que hi ha molta... perdut i trobat, però hi ha molta riquesa.
És un misteri gran, el valorem i el resem en els misteris del Rosari, l'infant Jesús perdut i retrobat. Sí, a mi també em suggereix aquest tema de l'ànsia. A vegades volem fer les coses amb una ànsia que no és la que Déu té. Déu té un altre temps, té una altra manera de fer. I més aviat això permet que els seus pares no el trobin durant 3 dies, la qual cosa els devia normal, encoixar i pensar què ha passat, ara on anirà, quins problemes ens haurà creat. O sigui, Jesús no fa el que ha de fer, encara que algunes vegades això li comporti a la família algun problema. Això avui també ens convindria, perquè sovint a vegades confonem obediència a la família doncs amb un que els nois han de fer exactament el que volen. Bueno, també hi ha un esperit que fa anar més enllà, i a vegades els fills fan créixer els pares, precisament, no? En aquest cas, Jesús va fer créixer a Maria i a Josep, perquè els va mostrar que Déu, el seu pare, el del cel, està per damunt, i algunes vegades els fills sí que donen algun ajut als seus pares. Jo recordo quan érem nosaltres també joves i adolescents, aquest era un tema que sortia a les reunions, a les revisions de vida. Bueno, què hem de fer? Perquè els pares no volien deixar sortir d'excursió, o no volien anar nois i noies, o els semblava que hi hauria molts perills, a tot arreu hi hauria perills, o que... Bé, i llavors això feia créixer. També en temes com, per exemple, famílies una mica tancades, que no es convidava ningú, que la nostra vida es viu a casa i prou, no? I a vegades els fills, precisament amb els seus amics i amigues, fan que les persones evolucionem. La joventut ens ajuda a ser més arriscats, a ser més oberts, a també tenir també menys problemes de quedar bé. Les famílies totes tenen una mica aquest problema. Han de quedar bé, que no vegin el desordre o els problemes que tenim, o jo què sé. I crec que hem de créixer també, avui que és el dia de la seva família, doncs en aquest de quedar més, diríem, amb senzillesa, amb naturalitat, i ser oberts. I esperar que també els altres ens fan créixer. A la família, precisament, una de les coses bones de la família és que sovint ben fet, o no tan ben fet, però els altres, aquests frec a frec, aquestes dificultats, ens ajuden a estar més oberts i precisament a ser més creatius també, no? Amb nous temes que ens venen. Per tant, sembla que aquest és el misteri, i després, certament, que el que l'Evangeli vol és que entenguem que ell era la saviesa que estava enmig de nosaltres i que ens podia ensenyar. Per tant, com has dit abans, Anna, també, doncs això, anar-lo a buscar, deixar-se ensenyar per ell, no? Escoltar, ell escoltava, però també explicava. Doncs nosaltres que també poguéssim ser així. Creixia, diu Jesús, que també no pensar que va estar tot fet ja. L'encarnació té una llei, que vol dir que a poc Jesús va anar entenent que ell era el fill de Déu. Això no treu res al valor de l'encarnació, però Déu ha volgut fer-se realment home i, per tant, que tot el que ell era ho va anar també descobrint en pausa, en temps. I això no treu res a la grandesa de l'encarnació, que és el misteri que en aquest any sant del jubileu celebrarem.
Sí, doncs Jesús va viure 30 anys en família, no? O sigui, 3 de vida pública i 30 en la família. O sigui que, com deia ara mateix el senyor arquebisbe, jo també penso això, no? Que a poc anava creixent en edat, saviesa i gràcia, com diu la paraula, vivia sotmès als pares, o sigui que ell era conscient com a ésser humà, com a noi, com a adolescent, després doncs, que els pares, la mare, el pare, doncs, l'havien d'aconsellar i segurament li van ensenyar moltes coses, tots dos, no? Perquè no sabem res pràcticament de la vida familiar de Jesús, només que aquest fragment del temple i algun altre, però poquets. Doncs és important pensar en Jesús com una persona humana, fill de Déu, Déu mateix, que va anar creixent a poc, va anar aprenent dels pares també i de les altres persones de la comunitat i anava creixent i guanyava el favor de Déu, no? També l'Església, no? Que som la família dels seguidors de Jesús, hem d'anar creixent cada dia, els membres de l'Església, els laics, consagrats, sacerdots, doncs anar creixent amb aquesta paraula, amb aquesta pregària, per poder doncs, arribar doncs, a ser uns bons seguidors de Jesús.
I sí, això no s'acaba mai, eh? Això que dius. Jo també crec que sí, que també és bo això. L'Església avui et recomana una formació permanent.
Molt important.
Sí, molt important. No només a nivell, diríem, d'empreses o de treballs, no. Que hem d'estar sempre oberts, sinó també quan un es fa gran, quan un li sembla que ja no ha d'aprendre res, o que tindria la temptació de no vull ja aprendre res més. Doncs no. No tant de coses a saber, que a vegades ja no tenim memòria o capacitat de poder aprendre més coses. No es tracta d'això, sinó aprendre a ser tu, a ser més disponible, a ser més senzill, a ser més creient en una paraula.
Sí, sí,
no?
Sí.
M'agrada, com de passada ho diu aquí aquest evangeli avui, que la seva mare, diu, conservava tots aquests records en el seu cor i els meditava. I això ens ha d'ajudar molt. En aquest any jubilar, Maria ens ha d'acompanyar.
Molt bé, quines paraules més boniques per acabar aquesta tertúlia. Molt agraïda, senyor arquebisbe, per la seva presència en el programa. També a tu, Anna Villas.
Igualment, gràcies.
Recordar-los doncs, que la locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, l'Àlex Alsina ha estat al capdavant dels controls, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. Si ho desitgen, aquest dimecres, cap d'any, els convidem a la taula de l'Evangeli. Comentarem les lectures de la solemnitat litúrgica de Santa Maria, Mare de Déu. Gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més i també gràcies pels seus correus electrònics que ens fan arribar a la nostra adreça taulaevangelica@radioestel.cat. Comentaris, opinions, suggeriments. Gràcies per fer-ho. Una abraçada per a tots i bona diada. Adéu-siau.